Això és Eix Musical, el programa d'entrevistes de la nostra escena de la música, presentat per Joan Vendrell Gannau.
Benvinguts a Eix Musical. Avui ens visiten minoria, tres d'ells, el Pablo, el Xavi Blas, no, eh?
Eso sabe, eh? El meme, eh?
Xavi Blas i Xavi Redó.
Redós, eh?
Ens falta l'Adrià al bateria. I es venen a presentar Aixecar-se per volar. Benvinguts. Heu dit que el projecte, en principi, va ser en anglès, no? I que el missatge, diguem que no arribava, no? Per què no arribava aquest missatge?
Bueno, o sigui, al principi és com que nosaltres vam començar composant doncs en anglès perquè hi ha molta part dels nostres referents doncs que venen de la música anglosaxona, no? I és com que quan vam començar a composar temes i començàvem a fer prous concerts, a la gent doncs no li arribava tant a aquest missatge. O sigui, és a dir, és com que semblava que no connectaven amb les lletres i que potser de vegades, pues, no sé, és com si estiguessin escoltant un grup de covers més que un grup que feia música pròpia, no? I per això vam decidir canviar el català.
Però hi ha molta gent, bueno, artista, que com que quan segueix grups de clubs saxons és perquè també amaga amb l'anglès el propi sentiment, és com si digués... així no estic tan retratat.
Sí, total. O sigui, jo crec que també volíem... O sigui, com les cançons que teníem en minoria que començaven a sonar molt bé, doncs dèiem, ostres, la música aquesta està molt bé, potser és hora de que no ens amaguem darrere de l'anglès i comencem a ser més sincers. Uh-huh. I ens atrevim com a expressar-nos i a... Sí, a ser com més directes amb el públic i parlar doncs de coses que ens afecten a nosaltres, a la nostra vida o coses que ens afecten al nostre entorn, no? Mm. Llavors era una mica això.
Exacte.
I que al final l'experiència és brutal, perquè ja ens comença a passar de gent que ens descobreix, que no són del nostre cercle d'amics, familiars, etc. Ens descobreix, ens els trobem a concerts i ens diuen, hosti, les vostres lletres m'han arribat moltíssim, pell de gallina, i això per un artista és una cosa que és bestial. És a dir, imagina't, no?, que estàs aconseguint arribar a altra gent a través de la teva música. I si ho haguéssim seguit fent en anglès, segurament tota aquesta gent que estem arribant no haguéssim aconseguit arribar-los. Llavors, jo crec que va ser un canvi totalment encertat.
I, bueno, i el fet de fer-ho en català, perquè molta gent tira el castellà, perquè així s'arriba sí. Més gent, suposadament, va ser una decisió així ben presa? O...
Sí, sí, i tant. O sigui, després, quan vam veure doncs, que... en aquesta gent que ens havia vist a cançons, o sigui, a altres bolos cantant cançons en anglès, començàvem a tocar cançons en català i començava a entendre les lletres, començava a, bueno, tenia un reflex més directe del que tractàvem de dir-los. Sí, sí, o sigui, va ser un sentiment superpositiu i per això vam decidir, doncs, en plan, encarar el disc i en els nous temes que féssim, encarar-nos en català, sí, sí.
Sí, el fet de no fer-ho en castellà al final és un tema més de dinàmica nostra. Nosaltres, des de que ens coneixem, parlem entre nosaltres en català, sí. És l'idioma amb el que ens expressem, per tant, té sentit expressar-nos amb aquest idioma. Sabem que això et pot tancar certes portes, perquè l'estil de música que fem, sabem que hi hauria molta gent que l'escoltaria doncs, a Llatinoamèrica, l'escoltarien també la resta d'Espanya, sabem que això ens tanca algunes portes, però també ens dona una veritat, no? És a dir, al final estem cantant amb l'idioma que nosaltres parlem normalment al dia a dia.
Jo us puc explicar una petita anècdota que a República Dominicana vaig trobar un karaoke i vaig dir, vaig a posar Boig per tu i cantaré Boig per tu. I no entenien res. Però al pròxim karaoke van dir, aquesta és la canció en català. Saps? I sí, generava, sí. Si la música i algo s'expressa igualment la gent que triomfa, bueno, fan curses fora de Catalunya també en català. O
sigui, no? Sí, 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 també. Sí,
també que, o sigui, no sé, o sigui, crec que també som una generació que també escolta música en molts idiomes. Uh-huh. Llavors, potser això, al contrari de fa 20 o 30 anys que fer música en català sí que tancava més, crec que avui en dia això ha canviat molt, o sigui, segueix sent molt limitat, però crec que sí que és veritat que jo per exemple escolto molts artistes en italià, saps? O sigui, jo he estudiat italià però no els entenc del tot. Però en canvi, vull dir, no sé, i ens ho plantejàvem nosaltres així també, de una mica com de dir, mira, en català sí o sí, i perquè posàvem una mica la confiança també que la música era molt bona, la que teníem. Llavors és com, crec que la gent li donarà igual si és en català o en l'idioma en què sigui, si la música està bé.
I parlant de la música, la influència vostra està anglosaxona, és els Foo Fighters,
sí.
Uns d'ells.
Sí, més que ser com la influència més clau, és com la que ens diuen més. Perquè sí que, i sí que és veritat que tenim una similitud amb ells.
Què heu tret d'ells?
Jo crec que
estigui en minoria.
Mira, una cosa molt interessant que ens passa és que som un grup molt guitarrero i molt canyero, però ens diuen que som un grup de pop, que és molt interessant. Sí, que, o sigui, i nosaltres fem la conya de que som un grup que té temes molt canyeros i molt guais, però és veritat que som un grup extremadament melòdic, i jo crec que és una cosa que tenim en comú amb els Foo Fighters. Són un grup molt, molt, molt guitarrero, però tenen com aquest... Les cançons són totes molt melòdiques, molt de ràdio, i jo crec que això sí que ho tenim en comú. I jo crec que per això que és la referència que ens tiren més a tot arreu.
I amb els Queens, els de Stone Age?
Sí, això és com la part més post-grunge que tenim, no? És molt, la part més fosca nostra sí que crec que és més així d'ells. Però depèn, també escoltem molt de tot i molts artistes d'ara també, o sigui... És molt difícil també encabir com el teu so en dos grups referents, no? Crec que tenim
un disc... Bueno, fet el propi.
Sí,
exacte.
Sí,
exacte.
Crec que tenim un disc bastant camaleònic també, perquè és com és molt fosc i agressiu quan vol, però també té molta sensibilitat i hi ha parts que són mitja acústiques també, és molt interessant.
Llavors... Bueno, dèieu que quan us veu posar heu de fer que tot sigui un temacle.
Sí.
Sí, 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 era la idea.
Total. Sí, sí, això el disc el vam escriure com en... Hi havia temes que ja els teníem d'abans, Trencall ja venia d'abans i Despertar ja el teníem també i algun altre, un futur crec també, però la resta els vam escriure en 2 setmanes, cosa que està guai, saps? Però també teníem altres temes que no van entrar en el disc i era com... Anem a escriure com... Ja que entrem al disc, anem a escriure tot de temes que creguem que... No ens volíem quedar amb la sensació de aquest tema sobre una mica...
Yeah, yeah.
Exacte.
No, que això, és un tema molt interessant, perquè molts grups, quan fan el seu primer àlbum, al final el que fan és fan un recull de tot el que han fet fins al moment i ho plasmen, no, l'àlbum. Nosaltres s'ha de dir que vam descartar més temes que els que vam incloure. Perquè tota l'època en anglès la vam descartar.
No, 3/4 del disc se'n van a fora tot, o sigui,
després,
és tot nou quasi.
I després en català també teníem un parell de temes que teníem agafar i els vam descartar perquè vam considerar que eren suficientment bons. És a dir, que teníem com molt clar que era com... Si ho veiem com com la cúspide, no, diguéssim. O sigui, volíem aspirar alt, però no tant per l'altra gent, sinó per nosaltres mateixos, no? Volíem fer un... Algo de lo que ens sentíssim molt orgullosos.
I tot va començar amb Trencall, amb el tema...
Bueno, o sigui, sí i no al mateix temps, perquè de fet Despertar és el tema que teníem abans. O sigui,
és el primer que vam fer en català.
Que vam fer en català i que ens va, diguéssim, o sigui, ens va fer replantejar-nos per primer cop el fet de deixar de composar en anglès. Però Trencall és una mica com, bueno, jo diria que és com el centre del viatge que ens dona, o sigui, que ens dona peu a anar a gravar el disc. Saps? Sí que és veritat que, o sigui, a nivell musical parlo en el sentit de que sí que és veritat que va haver un altre aconteixement, que és un concurs dels que ens vam presentar, que, bueno, en plan, amb el que no vam guanyar, però el fet de no guanyar ens va fer veure que tota aquella gent que ens havia escoltat i que va escoltar els 2 primers temes que fèiem en directe en català va connectar molt amb aquestes cançons. Llavors, i un d'aquests temes era Trencall, em sembla que vam tocar, no? Despertar,
sí, sí.
Un futur...
Trencall...
Ah, no.
Trencall vam tocar.
No, vam fer Forgotten, que el tenim en anglès.
Ah, Forgotten, sí. Que és Memento ara en el disc. Vale. Aquest és el tema que hem recuperat del
és l'únic tema que s'ha salvat.
Era Forgotten i es va posar Memento, no va posar català.
Exacte.
Sí.
El tema aquest del concurs va ser brutal, perquè va ser el segon cop que fèiem doncs, aquests temes en català i el públic a primera fila cantant tots els temes. Jo crec que aquí va venir el canvi de xip de dir, hosti, és a dir, si ja estàvem convençuts, ara ho estem al doble, no? Perquè no ens havia passat mai que la gent estigués cantant els nostres temes, sense haver-los escoltat pràcticament prèviament, perquè no els havíem gravat, no els havíem publicat. I jo crec que és això, el poder de fer-ho doncs, amb una llengua que t'entén el públic. I vocalitzar, també és important.
També.
Perquè
també.
Molts cantants vocalitzen una merda, llavors és impossible que s'entengui res.
Sí, també. Exacte. I he de dir en intervals molt curts de temps, perquè si Despertar i Trencall van sortir al maig
sí.
o així, que va ser allà quan vam dir, ostres... O sigui, aquí tenim... Despertar per nosaltres va ser com... Ostres, és un so com bastant particular en català. O sigui, no havíem escoltat ningú que fes això en català. Uh-huh. O sigui, que hi ha molts grups de rock, però no com ho fem nosaltres. I després, Trencall per nosaltres va ser com... Fuà, com tots els temes que fem en català siguin així, és per... O sigui, és per seguir tirant del fil, no? Sí. I llavors, dos mesos després fem el concurs aquest i dos mesos després del concurs, que és l'estiu, entrem a l'estudi al setembre. Vull dir que o sigui, ha sigut com bastant ràpid tot.
Que no sé qui va guanyar, perquè el concurs...
Una banda de covers.
Ah, va. Sí. Molt bé.
De xarango. Sí, van perdre contra un grup que va tocar al Mar de Manel, que no es pot competir contra Manel, bàsicament, perquè són el millor grup de la música catalana de la història. I ja està, i no passa res, però, vull dir, però va estar bé. A nosaltres ens va motivar molt perquè va ser els nostres temes contra el disc de la Marató, saps? Sí, va ser increïble, saps? O sigui, va ser com el greatest hits de la música catalana dels últims 20 anys contra les nostres cançons. Llavors vam arribar a la final.
I si el públic va connectar, pues...
Clar, o sigui, ens va motivar molt, va ser com... Uau, brutal.
Però bé, que no és una sorpresa tampoc que perdéssim el concurs, perquè Minoria és un grup que es caracteritza per perdre tots els concurs en els que es presenta. Sí.
Serà perquè sou Minoria.
Exacte. El nom no ens ajuda. Queda molt guai, però no ens ajuda.
Bueno, el problema és que posa Minoria i surt la productora que està...
Ah, sí. Hòstia. Bueno, mira, està bé. Clar. És clickbait.
Exacte. Dieu que sou dissidents. En què està la dissidència?
En el... A nosaltres el tema dissident ve no tant de el que expliquem, perquè les cançons són bastant personals, però sí en el so. Sí que creiem que tenim un so bastant de no arrel d'aquí. Llavors la dissidència en el nostre so jo crec que és bastant característic, perquè sí que ara amb tot el tema del disc i com hem tret i com estem girant el disc, hi ha molts grups que fan rock en català, però és veritat que hi ha com tota una corrent que recupera una mica el so dels Pets i els Lacs en Busto. Uh-huh. I nosaltres la veritat és que, o sigui, en aquest cas venim d'una cosa com molt de fora, o sigui, no de fora estranger, sinó que estem com una mica en òrbita.
Sí.
I com que no estem vinculats de cap manera amb aquest estil. Tot i que ens agradin aquests grups, vull dir, no és res en contra d'aquests grups, però el nostre so ens agrada una mica l'adjectiu, perquè creiem que és una paraula que ens representa bastant a nivell de so, no? O sigui, ens agrada com aquesta idea de... I la primera impressió que vam tenir a Trencall és com mola molt i no hi ha ningú que tingui una cançó així, saps? O sigui, llavors és com... Ens agradava com aquest element diferenciador.
No, o sigui que bàsicament sí, va acord amb la nostra música, jo crec, i en el bueno, en lo tallant que és la proposta que fem, en un panorama pues, que al final està governat per l'Urban actualment i que viu també en molts sentits de belles glòries, parlant de grans cartells.
Uh-huh.
Vull dir, perquè després
parlant dels grans festivals
tot,
i cartells.
Exacte, sí. Hi ha tota una gent que ve que són molt guais, que porten temps intentant-se guanyar un tros d'aquest panorama. I que sembla que ja ho comencen a fer ara, que comencen a sortir una mica.
Això, com veieu el panorama actual? Perquè jo vinc de l'època dels Pets i tot això. Uh-huh. Que només hi havia això i ara hi ha molta diversitat de música, no tota destaca, però en català precisament. Uh-huh. No és tot rock, perquè abans no hi havia... Exacte. Molta més cosa. Uh-huh. I que domina l'urban, com dius tu. Però com veieu el panorama?
Aviam, en quant a panorama, és curiós, perquè està molt contraposat. En quant a propostes musicals, crec que és dels moments a la història musical de Catalunya que hi ha més propostes, més variades,
sí.
Que hi ha grups molt interessants.
Sí, sí. De i tot tipus, fent, sobre...
De tot tipus, sí. Però després, quan te'n vas al mainstream, que és el que deia el Pablo, et trobes que les oportunitats sobretot se les donen als grups que saben que els ompliran la sala, els ompliran l'estadi, els ompliran el que vulguin omplir. Clar, van a tiro fijo. Llavors, anar a tiro fijo vol dir anar o al grup que ja saps que funciona, perquè bueno, tenen darrere tot el que sigui, doncs, tots els mitjans, tota la promo, la publi, etc. O te'n vas a grups de versions i covers, que saps que això, doncs, al final... festa major, pues sí, pues a tothom li agrada que bueno, estàs a les 2 de la matinada borratxo, pues et soni que sé, Bon Jovi, saps? Bueno, a tothom no, potser el Xavi no li agrada, però que a molta gent li agrada. Llavors jo crec que el panorama té aquesta contraposició, doncs molta riquesa musical per una banda i per l'altra banda sales, programadors, etc, que només van a buscar grups de covers i grups que saben que funcionaran, però no s'aposta per talent nou. Llavors, si no s'aposta per talent nou, per talent emergent, el problema és que, vale, i el dia de demà què farem? Yeah. Què farem quan es retirin aquests grups que tenim ara? Qui farà, o sigui, quines seran les cançons de les quals es faran covers si no estem creant nova música o noves cançons? Uh-huh. I aquest és una mica la... Pues,
però t'ho dic a petita escala, tinc una bodega de tota la vida i de tant en tant, cada 4 o 5 mesos fem un concert. I a vegades fem un concert amb oportunitat amb algú i a vegades un concert de covers, que els de covers són els que funcionen més.
Clar.
Llavors, a les sales aquestes com li expliques? Escolta, és que aposta per mi que compliràs.
Per exemple, jo crec que una de les coses que passa a Catalunya és que no hi ha cultura d'anar a concerts. O sigui, hi ha cultura de música en directe, però la cultura de música en directe és de festa major. Llavors, la gent normalment no... La música, el contacte que té amb la música en directe no és perquè vagi a veure un artista, és perquè va anar a l'ambient de la festa major. Llavors, costa molt, que això perjudica tant als artistes com a les sales, costa molt vendre entrades a 5 euros, si no ets... No? un artista de renom o te'n foten a tot arreu. Llavors, o sigui, crec que en aquest sentit la indústria musical catalana s'ha fotut un tret al peu perquè, sí, o sigui, està molt bé tots aquests artistes que t'omplen una festa major, però estàs matant el teu públic, perquè si tu acostumes el públic general a que no pagui entrada, pues en el futur, o sigui, tancaran les sales, no hi haurà circuit, no hi haurà indústria i es quedarà com en el focus aquest de sí, el Cabro Rock estarà molt bé i va molta gent, però és el Cabro Rock. Vull dir, saps? I llavors és el que estem veient a Barcelona, per exemple, o sigui, és un moment de, doncs això, de diversitat musical interessantíssim, però és un moment on les sales estan tancant, llavors no hi ha espais, els casals joves no es poden sostenir perquè els estan tancant també, llavors és com... Hi ha com tota una discordància entre una indústria musical que està molt monopolitzada i que perjudica molt, doncs, a la gent que té una bodega perquè... no li pot donar espai al grup dels seus amics o perquè no pot posar entrada directament i llavors no li pot pagar bé els músics o el que sigui, i en canvi, o sigui, hi ha com tota aquesta indústria musical catalana que rebosa de diners,
però que s'entra en festivals i coses d'aquestes. No...
Què vols dir? Com?
Vull dir que només hi ha festivals, no hi ha...
Clar, no hi ha. Inclús circuits de concerts petits no n'hi ha tampoc, costa molt. O sigui, nosaltres, per exemple, ara amb la gira de presentació ens ha costat molt aconseguir 10 dates. Llavors és com... perquè costa molt portar la gent... O sigui, si fos tan fàcil, a sobre que si la gent pagués 10 euros per anar a concert i fos més fàcil... no només seria millor per nosaltres perquè seria més fàcil tocar, sinó per les sales, que podríem programar encara més gent, perquè si la gent va, llavors és un moment una mica com difícil.
Però vosaltres dèieu, no sé, que clar, paguen el Netflix, que són això.
Això ho ha dit Xavi.
Sí, exacte.
I costa de pagar això, que bueno, és viure una experiència
sí.
Directa. Clar, o s'ho gasten amb cervesa, vull dir, tampoc.
Clar, sí, al final un cubata et costa menys que les entrades d'un concert de minories.
Bueno, que pots fer moltes coses un divendres o un dissabte, vull dir, pots sortir o més de disco, saps, escoltar la música que escoltes sempre, o sigui, cadascú que faci el que vulgui, no? Però al final són... O sigui, quan existeix més una opció que una altra... No hi ha tampoc tanta divergència, saps? I tantes coses a triar. O sigui, jo crec que fora de fer, o sigui, poder fer grans concerts, jo crec que és que el que estem dient és que estaria guai que hi hagués opcions per gent potser que no consumeix tanta discoteca, saps? O que prefereix sentir més música en directe i no, i potser, o sigui, no estem dient com
que deixin de fer una cosa,
exacte,
sinó que es faci més
de l'altra. Que es diversifiqui, clar, que hi hagi opcions per tothom.
No és ocupar l'espai que hi ha, és ampliar-lo.
És que, és que a més que hi ha gent que no va a la discoteca i que clar, no té cap més jo, opció.
Sí, jo vaig a concert quasi cada setmana, saps? O sigui, però vull dir que costa molt. O sigui, no sé, o sigui, crec que també és una mica això, o sigui, crec que el panorama català viu un moment molt estrany en el que la crítica musical està apretant molt, molt per les noves propostes, però molt, o sigui, nosaltres ho hem viscut, hem sortit a l'actualitat d'Enderrock, per exemple, però després, o sigui, no, tots aquests artistes, no hi ha nosaltres, molt més grans que nosaltres, eh? Tots aquests artistes sí. Que són innovadors i que surten i que estan tenint tirada, després no els veus als cartells tampoc, o sigui,
exacte.
Llavors, clar, és raro, perquè i per això jo crec que sí, que la indústria musical catalana s'està fotent un tret al peu, perquè el dia de demà, doncs, res, tindràs el Cabro Rock, el concert de l'Estrella d'Am i ja està,
ja està.
I para de comptar.
Bueno, vosaltres us heu posat això, però també teníeu una petita crisi i precisament el projecte s'ha rellençat amb aquest disc. Vull dir, ara sí que ens posarem de veritat.
Sí.
Per què? Sí. Vull dir, ara sí.
Bueno, perquè quan vam començar també, o sigui, el tema és que quan decidim també canviar el català és per buscar un so que sigui diferent, o sigui, que sigui diferencial de cara a fora i que sigui diferent de cara al que nosaltres no volem fer, saps? Buscar com un entremig entre, bueno, una trama entre els referents que teníem nosaltres i com volíem sonar i trobar com el resultat de com volíem que la gent ens entengués. Llavors, o sigui, aquesta crisi, diguéssim, de, bueno, que tampoc és una crisi, és com una oportunitat per ficar-nos a fer alguna cosa nou, ens va impulsar, diguéssim, a voler crear un so diferencial, saps? De cara a fora i de cara al que nosaltres volíem, perquè no volíem fer com o sigui, que la nostra música sonés a l'actualitat, que sona la música catalana o a coses que han sonat fa 15 anys, sinó que volíem fer una proposta, bueno, autèntica per nosaltres i que signifiqués i que nosaltres gaudíssim tocant-la i poguéssim treure el màxim cap a l'audiència, també.
Vale, ara vaig una mica cap al disc. I alguns temes com per exemple Incendi, ara entrarem en filosofia dels vostres textos. dieu vius per destruir el més feble. Qui és que viu per destruir?
Sí, aquí el Pablo i jo, bueno, ara si vols et deixo que l'expliquis tu, però el Pablo i a mi ens agraden molt els grups que també són com molt transgressors, com a l'estil Rage Against the Machine. I crec que aquí hi ha un tipus de música protesta que és més sindicalista i a nosaltres no som tan sindicalistes, però sí que ens agradava que el disc tingués un tema que gastés una mica de mala llet, per dir-ho d'alguna forma, i que fos una mica com més protestón, per dir-ho d'alguna manera. I el pensàvem una mica més com a l'estil George Orwell o Aldous Huxley, d'aquest més com de reclamar una mica el lliure pensament i ser una mica més...
Sí, sí, 100%. O sigui, són coses que, bueno... No parla de cap injustícia en general el tema, però sí que fa referència a això, o sigui, a mons idealistes, diguéssim, que parlen sobre derrocar estructures de poder fortes que oprimeixen a les classes o a les persones que estan per sota d'aquest poder, sí. I al que no poden arribar. Sí,
podries dir una mica que és la violència sistemàtica.
Exacte,
no?
Sí, exacte.
Violència de classe, violència física, violència intel·lectual, no?
Sí. Exacte.
I per la mena de proclames que fan deixebles, que hi ha un risc, bueno, entenc que hi ha molts discursos que es repeteixen i que...
Exacte, i que acaben quallant els caps de...
I que la gent no es qüestiona
les
coses.
Mira, el títol recordo que li van posar una mica per la idea de que l'estat del món és una mica aquest, en la que hi ha un incendi constant. És una mica Fahrenheit, també, això, però vull dir que és com aquesta societat moderna en la que hi ha una violència constant i la cadena de violència no para. I ve una mica d'això, jo crec. I d'aquesta idea, a mi el Pablo quan va començar amb la lletra em recordava molt a George Orwell 1984, tot això és molt aquesta idea com de...
Bueno, és que estem una miqueta amb aquesta societat.
Sí, és com una mica aquesta crítica al món modern.
Aquesta i l'altra, quina és la que han el títol? La que estan com tots abduïts a Un món feliç.
Sí, el Pablo s'ha llegit Un món feliç, jo m'he llegit 1984. Ah, no, tu te l'has llegit també, 1984.
També l'he llegit.
Jo Un món feliç no me l'he llegit encara. Però
pues, sí. Un món feliç és Netflix, una mica.
Sí, sí, sí.
És una mica.
Sí, tinc ganes de llegir-me'l, me l'he de llegir.
Sí, sí. I a despertar, dieu, els meus somnis comencen quan no vull acceptar que sempre acabaré al final. Com que van indicar aquest rumor.
Sí. El Despertar és una cançó que és més com... Em vaig posar com en la situació de què faria jo si no tingués la música, si no fos músic. I una mica quan perds una mica com la... el teu, no objectiu, però com dir-ho, la teva fixació o motiu per seguir fent les coses. Llavors és una mica com, és una cançó una mica com resignativa, de sobretot en la situació en la que estàvem escrivint les cançons. També a vegades és un moment en què doncs, estàvem treballant i escrivint cançons també i intentant aixecar-lo del disc. Era un moment com una mica, en aquell moment no sabíem que anàvem a gravar un disc encara, però la vaig escriure una mica com de ostres, quan intentes com tirar endavant el teu projecte de vida i a la vegada has de treballar, per exemple,
yeah.
és com, és una merda, saps? Sí. Llavors és com, o sigui, també és una mica com aquest punt de resignació de ostres, o sigui, aquesta cosa que m'agrada tant també, al final, si no la tingués també no sabria què estaria fent, saps? O sigui, yeah. Per molts diners que tingui, sí. O molt tal, llavors és com...
O resignació per què?
Resignació perquè també per viure i tirar endavant el projecte a vegades l'has d'apartar una mica,
yeah.
Saps? O sigui, també és com que has de, o sigui, a nosaltres
no obsessionar-se,
exacte, sí, no capficar-te una mica, yeah. O sigui, intentar com deixar-li espai o inclús entendre que també no tot, o sigui, no t'hi va tot també en aquestes coses a vegades, no? Relativitzar una mica com cançó catarsi allà.
I bueno, una cosa que té el disc és parlar de canvis, hi ha un tema que es diu canvis,
uh-huh.
I diu, bueno, els canvis no m'atraparan entre l'avui i el meu passat.
Sí.
Què vols dir?
Canvis, com a canvis, bueno, és una cançó que parla realment sobre que hi ha persones que quan venen aquests canvis decideixen com canviar la seva, o sigui, la seva personalitat completament, és a dir, evadir tot allò que els està passant, i hi ha altres que simplement absorbeixen i deixen, diguéssim, que tots aquests canvis els afectin directament, saps?
Uh-huh.
I és com que fa un missatge positiu sobre que aquests canvis, que de vegades són bons o dolents i en funció de els perfils de persona que hi ha, mai has de deixar que t'atrapin i no t'has de quedar en aquests canvis i en aquestes coses que han passat. Per això diu en plan...
Vale. No és por aprendre a perdre's a un mateix, no?, amb aquests canvis.
Bueno, podríem dir-ho així també, però el missatge realment va més sobre acceptar, diguéssim, les coses de la vida, els canvis tal i com venen, i no quedar-se en aquests moments doncs, que has viscut, perquè si venen canvis dolents que de sobte et trastoquen la vida per complet, no et pots quedar atrapat allà. I no, o si has viscut un moment de la teva realitat que ha sigut molt important, en el que has estat al pic de la teva carrera, no pots viure d'allò eternament. O sigui, has de fluir amb els canvis
això
que fa la vida.
Molt,
sí, sí, tio, hi ha gent que es queda allà i
queda
no...
Allà. Sí. Sí, sí, total.
I parlant d'això, el disc, el missatge que una mica transmet que deies tu abans, suposo que de ser la persona que vols ser o que has de ser, no?
Mm-hmm.
És una mica el missatge complet del disc. I a futur, jo entenc que hi ha molta angoixa també.
Sí, bueno, un futur, sí, és un diàleg més entre dues, o sigui, entre una persona que intenta canviar, diguéssim, la forma de ser d'una altra, saps? O que intenta com adaptar-la, que molts cops passa en relacions tant amb amics com amb parella, saps? Que intentes canviar com quan no ets madur potser emocionalment, intentes canviar l'altra persona, diguéssim, per fer-la en el teu gust,
mira,
saps?
Sí.
En comptes d'entendre com es comporta i en quins límits es mou. Llavors un futur és com, parla com d'una forma esotèrica, doncs d'aquestes fases de, doncs, la idea d'un present amb hàbits que coneixem, saps? I després l'estribillo, no sé on trobaràs el que busques en mi si la nostra sort és part del destí. O sigui, és com dir, tu intenta canviar el que vulguis, que les coses acabaran passant d'una manera o d'una altra i no pots lluitar contra el que...
Que no pots controlar.
Exacte, no pots controlar-ho tot, no pots fer les coses a la teva mida, saps?
I a més també afegeixes allò de tractar-me, de culpar-me a mi.
Sí, perquè de vegades acceptant aquestes realitats que venen a vegades, si no ets suficientment fort diguéssim, emocionalment i et quedes petit davant d'una persona que té una actitud molt gran, acabes culpant-te per moltes coses que no són culpa teva, i quan surts d'aquesta relació tòxica, tant d'amistat com del que sigui, és el tipus de relació que sigui, en què tu estàs en una situació d'inferioritat com a persona, et comences a culpar per coses que mai han sigut culpa teva, perquè no les has fet malament, però tot i així ho acceptes.
Sí, sí, sí.
Ets capaç d'acceptar dinàmiques terribles.
Sí, és, a part de la bona música que té el vostre disc, aquestes lletres arriben perquè és que...
És una de les coses que ens agrada de les nostres lletres, que estan a lliure interpretació, i llavors, en segons en quin moment de la teva vida estiguis, t'arriba una o una altra, i això està guai.
Sí, jo crec que al final el fet de que les lletres arribin és bàsicament perquè el que tu comentes de les lletres, no? Que dius, hòstia, aquesta transmet angoixa, aquesta transmet una mica d'esperança al final, aquesta tal... Al final les lletres representen una mica també el que és el món interior del Pablo. Bueno, sí que és cert que Despertar l'ha escrit el Xavi, però la resta de lletres les ha escrit el Pablo, i moltes veuen d'experiències que ha passat el Pablo, que ha viscut el Pablo, i és una mica donar veu a aquestes coses internes, no? I el xulo és que quan escoltes el disc, jo que no he fet cap lletra del disc, vull dir, soc el baixista, no soc un poeta en aquest
ni
sentit.
Ni pincho ni corto.
No, no està greu, però...
Això és
no.
Harrison.
Sí.
Després treure un disc en solitari que bueno,
per
treure's la gorra, eh?
Dudo-lo, però el tema és que tu després escoltes les lletres, jo les escolto i em sento identificat amb moltes parts d'aquestes lletres, perquè al final les lletres expliquen, doncs, la veritat del Pablo, però que són veritats que són universals, és a dir, que tots hem passat per aquestes situacions, o passarem, o podem arribar a passar, no?, en un determinat moment, i potser el Pablo, mentre estava pensant en un tema, en una lletra d'una cançó, està pensant en una ruptura que va tenir amb no sé què, i jo potser l'escolto i a mi no m'evoca aquesta ruptura, però m'evoca els mateixos sentiments que al Pablo li van provocar aquesta ruptura, però en una altra situació, no? Jo crec que el tema de parlar de coses que siguin que t'afectin a un mateix, no?, el fet d'estar expressant fa que la gent es pugui sentir identificada amb tu, i jo crec que aquí és on està la potència, no?, de les lletres de minoria i del projecte en general.
No, ja et dic jo que amb la meva edat m'ho he passat totes.
Ja manteca per tothom.
Sí. Mantequilla.
I Dies Grisos, hi ha un toc de nostàlgia?
Sí, Dies Grisos realment és, justament anava a dir que jo crec que és una cançó que molta gent la concebrà com una cançó potser de desamor, saps? Però perquè és com que sona bastant a típica balada de desamor, saps? Però realment parla sobre perdre, diguéssim, algú que estimes molt, no? O sigui, parla de quan se't mor algú i tens una pèrdua, doncs parla de diferents fases d'acceptar això, de com al principi doncs penses que potser no l'has aprofitat prou. Hi ha també missatges que apareixen allà en els preestribillos que parlen sobre una mica, recorden la importància d'aquelles persones quan estan en vida, diguéssim, saps? I després doncs de recordar-les sempre i de portar-les sempre amb tu, bàsicament. Llavors els estribillos que parlen de Dies Grisos van passant sense fer mal, fan aquesta maduració del dol, que després ja no fa tan mal i no és, o sigui, no es veu des d'un punt de vista visceral, sinó des d'allà l'acceptació del dolor, saps? Que els Dies Grisos doncs passen sense fer mal i només cal un sol instant per recordar aquesta persona, parar-te en el temps i recordar-la pues, com vas viure amb ella i pel fet de que ja no hi és aquí. Sí.
I Memento, que m'heu dit que era una versió és també de recordar, sí, però no quedar-te amb aquest.
Sí, aquesta és més, o sigui, aquesta lletra parla més com de per moltes coses dolentes que vinguin, l'últim que has de fer és oblidar-te de tu mateix.
Exacte.
Saps? És com en aquell punt en què venen com tantes coses o moltes dificultats o estàs acumulant, simplement no cal que sigui aquí una història terrible del barri, de no sé què, d'una persona, qualsevol, poden venir-nos inputs en molts moments de la nostra vida i poden acumular-nos, o sigui, poden acumular-se al nostre cap, i hi ha moltes persones, jo en molts moments de la meva vida, que he reaccionat amb l'evasió, saps? Llavors, quan evadeixes coses, entres en un estat també o sigui, en el que deixes de sentir tant les coses bones com les dolentes per la sobreprotecció que et fas a tu mateix, uh-huh. i això aboca que t'acabis oblidant realment de qui ets en molts moments. Llavors és una crida a que no passi això mai. O sigui, que si has de sentir
sí,
i t'has de... d'estar fet una
merda...
Jo a
vegades dic que has de gaudir de la tristesa.
També, sí, també tal. És important.
És perquè és, després vindrà l'altre i també serà bo.
Exacte.
I amb Obre els ulls hi ha una frase molt bèstia que diu esclau dels bons moments.
Uah, és que la lletra d'aquest tema en general, bon, a mi és la que em sembla increïble. Tota.
Temón. Temón. Sí, va una mica lligada... Bueno, aquesta parla precisament sobre... o sigui, en general fa una atmosfera, diguéssim, en les estrofes, val? I quan puja el tema, l'estribillo, que és com la part més important per entendre aquest significat, és un diàleg com a mi mateix, en el que tracto de posar-me en valor per davant de situacions de desamor en què he repetit patrons que m'han fet fer-me mal a mi per aguantar coses que no havia d'aguantar, no? I llavors és una crida a tant de bo puguis ser valent, començarem de nou a viure en present, saps? Com de no tornis, tio, a repetir aquestes coses. Llavors, justament en el que a la part que repeties, que no me'n recordo ara exactament quina era.
Esclau dels bons moments.
Ah, sí, bueno, és esclau, o sigui, és com seria romantitzar les coses bones d'allò, o sigui, i encapsular-les totes en un record bo d'una cosa que no et va bé a tu mateix, uh-huh. saps?
Uh-huh. Sí, per evitar repetir els patrons de...
Exacte, o sigui, va com una mica lligat totes les trofes, si analitzem, va una mica lligat amb això.
Sí. És la frase aquella del Sabina, no? De allí donde feliz fueres no vuelvas porque el tiempo exacte. Lo ha cambiado todo, no?
Sí, exacte. No t'he dit repetir que no es fa...
És una mica això, eh?
Sí, sí, sí. Heu vingut amb instruments i fareu una versió acústica del Trencall.
Exacte.
I tant.
I així l'escoltem i veiem.
Molt bé.
Espectacular.
Molt bé.
Miro al fons, sento que m'estic amagant, ple de records que es fonen per no tornar. La meva por és no tornar-te a pensar i renunciar. Les fredes nits recorden dies amargs, desconeguts que jugant a ser infants. I en un sol lloc dues parts d'un llibre oblidat que m'ha marcat. Viure sense deixar comparant-me amb l'endemà. I quan vegis que tot ha acabat, la teva mà ja no m'agafi. Buscaré el teu rostre en un trencall que ompli el buit d'un nou final. Que el món sembla ser molt més gran, però últimament se'm fa petit a l'instant. Estic cansat de viure sempre pensant, m'estic trencant. No puc
puc més parar el teu cap. No puc ser si estic cremat pensar en volar. I quan vegis que tot ha acabat, la meva mà ja no t'agafi. Buscaré el teu rostre en un trencat que ompli el buit d'un nou final. D'un nou final. Quan vegis que tot ha acabat, les nostres mans ja no s'agafin, buscaré el teu rostre en un trencat que ompli el buit d'un nou final.
Tancai sona molt bé amb la versió gravada i la que feu segurament amb els concerts, però com heu fet ara per adaptar-vos a fer aquesta versió acústica?
Doncs res, o sigui, realment és un tema que inicialment també està fet, composat com en acústic, diguéssim, com en fases, perquè abans de portar-lo en el grup pues, hi havia una guitarra i una veu, i després la vam tocar amb el Xavi, vam acabar de perfilar coses també, doncs pues, ja tenim com aquesta mena de diàleg, diguéssim, amb l'instrument. No és una cançó que s'hagi composat directament com a l'estudi, saps?
Vale.
I llavors, doncs, adaptar-la...
Amb el ukulele...
Amb sí, bueno, el que final... baix aquest que porta el Xavi.
El Xavi li feia il·lusió tocar amb el que baix.
Clar, sí, em feia il·lusió, sí, així l'amortitzo una mica. Però no, al final jo faig pràcticament el mateix, perquè, vull dir, amb el baix ja enganxa bé amb, la, amb el que és la línia, amb la guitarra acústica. Sí, jo crec que al final, una de les coses que jo m'he donat compte quan vam composar el disc és que moltes de les cançons, si no totes, no és que surtin d'un riff que t'agrada molt i comences a muntar el tema en base a un riff, sinó que ho fas en base a una cançó, és a dir, és la cançó el que surt primer, és a dir, surt amb la guitarra acústica, amb una melodia vocal, i allò es va desenvolupant amb diferents riffs, amb diferents tal, va sortint la lletra, però que no és un procés que parteix de la part potser instrumental o d'un riff que està guapo, que també tenim alguna que és així, perquè Set, per exemple, és un tema que surt del riff instrumental.
Que has composat tu, el baixista, diu, clar.
Però per això, perquè jo soc incapaç de composar una lletra.
Bueno, aquesta també és la que li agrada amb l'Adrià, no?
Amb l'Adrià, sí, els dos.
Sí, sí, som molt fanàtics.
Sí, ens agrada molt els dos aquest tema. Però el tema és això, no? Que la major part de temes surten d'això, de guitarra acústica, de la melodia vocal, d'una mica el concepte de cançó en general, no de parts... que això fa molts grups, no? Que agafen i diuen, jo què sé, els típics grups de metal, no? Que t'agafen i diuen, aquest riff està molt guapo, sí. Després se'n munten la cançó en base a aquest riff, ja, que està molt guapo.
Mira, crec que és veritat, una de les coses que comentant abans el que deies dels Foo Fighters, que una cosa que ens ho diuen tant, és perquè en realitat nosaltres, tot i l'estil que és molt, molt rock, som un grup molt de cançons, perquè sí que és veritat que a vegades hi ha grups de rock que no són tant de cançons, que són més com de virtuosisme instrumental i de mira que bé toco, i nosaltres la veritat és que som un grup que som zero d'això, som un grup de cançons, i això i Trencall va ser això, el Pablo la va portar tal com està, hi ha un parell de canvis només, però tal com està la va portar, ens vam quedar...
I Trencall és un joc de paraules, no? Entre
Trencall,
desviament i...
Sí, és... Sí, podria ser així.
I trencar.
Sí. Exacte, sí. És,
total, eh?
Sí, és un joc de paraules, sí.
Acabava de descobrir ara aquesta, Pablo. Aquesta no l'havies pensat.
No l'havies pensat. Aquesta te la robarem.
Exacte. Ara quan ens ho preguntin entrevistes has de dir, no, això és el Joan.
Exacte.
Joan d'Eixample.
En joc de paraules.
I per què la vau posar al final?
Perquè és el hit. Bueno, és un dels hits, perquè n'hi ha més, però és...
a part de set.
El hit del disc.
Sí, exacte, exacte. No, té com aquest punt com de clausura una mica. O sigui, és un bon tema per acabar un disc i per acabar els concerts, perquè té com aquest punt com de despedida una mica,
sí,
que és guai. Perquè és nostàlgic però trist. Tenim molts temes nostàlgics, però aquest és nostàlgic i trist. I crec que és com un molt bon tema... No sé, em semblava com... Crec que és del primer que ens vam posar d'acord,
sí,
que,
sí,
que fos l'últim tema, no? No me'n recordo ara, sí.
Sí, sí.
100%. I dieu que fent promo no sou molt bons, sí, composant. Aquí la repartició està clar, comença per tu, no? Que ets el Paul McCartney, el John Lennon és tu, i l'altre és el Ringo Starr, no? Com ho feu per muntar la composició?
Bueno, des de sempre, diguéssim, que quan el Xavi i jo tenim coses...
Des de 15 anys que es parlem, que
sí, sí.
No?
Sí, el Pablo i jo portem la pila
d'anys. Turra allà.
Sí, sí, 10 anys junts.
Sempre parlem, ens ensenyem coses, lletres, temes, i llavors, no sé, els reestructurem una miqueta... I els portem a l'assaig, i llavors és com que cadascú fica la seva moguda allà, i els cops que Xavi portes tu, per exemple, saps? Portes línies de baix, també és una mica... o què?
Bueno, jo primer vull donar la meva visió més profunda del procés compositiu. Vale, puc fer-ho, Pablo?
I tant,
deixes,
i tant.
Em deixes entrar
profund que vulguis,
dintre la teva ànima?
Dóna-li, tio.
No, és a dir, jo he notat un patró a minoria, i abans l'antic grup que teníem és el mateix. El Pablo, quan té una situació que és emocionalment dura, el Pablo desapareix. Però desapareixes potser com 2 setmanes, 3 setmanes que estàs desaparegut. I el seu procés de catarsi per superar aquesta crisi emocional existencial és composar temons. Llavors, de cop i volta, el Pablo et ve i et diu, passa un àudio de WhatsApp supercutre amb un tema i es trencai. I dius... uau. És a dir, aquest és el procés compositiu una mica.
S'ha posat vermell.
No, però és tal qual, és a dir, és així. Jo he vist
una
el
mica,
patroquet.
Sí, una mica sí.
I després sí que hi ha altres coses, per exemple, doncs, set i despertar, són dos riffs que són meus, doncs, retocant a casa, tal, et surt la idea, et graves allò de qualsevol manera, ho portes a un assaig, comences a tocar i t'agafa el Xavi i et diu, això està molt guapo, no sé què, aviam, i comença a tocar a sobre i d'aquí es va construint una cançó i acaba sortint alguna cosa. Però
és bastant, o sigui, és bastant col·laboratiu.
Sí, és bastant orgànic, sí.
Realment.
Potser la idea original sí que la porta algú. O sigui, hi ha hagut temes que sí que els hem muntat com els quatre junts i han anat sortint, i hi ha temes que sí que estàvem com molt clars. O sigui, Trencall, per exemple, sí que va ser el Pablo, que el tenia com sencer. Despertar jo també quasi que el tenia sencer, faltava el riff, sí, només, però i hi ha altres temes que sí que ha sigut com... de juntar-nos els quatre i veure què, potser després el següent dia el Pablo porta ja una idea de què cantar i vas treballant-lo i sí, després ja la fase final, que és quan vas a gravar-ho, que llavors també adquireix una altra dimensió.
I una cosa que és bastant curiosa és que cadascú té com la seva parcel·la, és a dir, així com hi ha altres grups que hi ha una persona que diu, no, mira, tu al baix has de fer això, o bateria, tu has de fer això. Aquí a minoria no som gens d'aquest pal, d'aquesta onda. És a dir, el bateria, l'Adri, és qui munta les, doncs al final, les línies de bateria, els ritmes. Sí que hi ha doncs una compartició, no? De dir, hosti, mira, això m'agrada, això m'agrada més, menys. Però no s'imposa, no, la visió. A mi em passa el mateix amb el baix. Les línies de baix, doncs al final les he escrit jo. I sí que hi ha suggerències, hi ha coses, per exemple, canvis, que hi ha la part aquesta de l'estribillo, no? Que és molt Red Hot, que és...
Ah, sí.
Que tu m'ho vas dir, uah, aquí podes provar de fer algun rotllo Red Hot.
Ah, sí.
I jo, o sigui, va venir d'allà que ho vam fer, però no hi ha aquesta cosa del líder que imposa, no? Com han de ser o com ha de sonar tot, sinó que es deixa molt a la
sí,
sensibilitat de cadascú.
El vostre nom va com minoria, doncs... Funciona per minoria.
Sí, exacte.
Sí.
Perquè això està bé, jo agraeixo molt, la veritat, perquè ens dona l'oportunitat a cadascú de nosaltres.
Jo crec que creativament és molt millor així.
Sí, jo crec que també.
Sí, 100%.
Més amplitud. I parlant de creativitat, no buscàveu un so internacional, però ha sortit un so internacional.
Sí?
Sí, o sigui, mira, la veritat és que el del so que tenim, o sigui, és una cosa que ens ha preocupat zero, o sigui, no... Mai hem sigut un grup que es preocupi molt... pel seu so, mai havíem gravat un disc tampoc, però va sortir molt natural, inclús amb el Carlos gravant, o sigui, no vam estar com molt de temps, no, perquè hem de sonar així, va ser com és que ja sonaven molt bé les cançons, llavors, o sigui, una cosa que estic content jo també de com vam gravar el disc, vam gravar els quatre junts, tocant a la vegada, i jo crec que això, aquesta energia està bastant en el disc.
Sí.
I després patíem quan vam tornar a assajar el disc, o sigui, després de sortir de l'estudi i assajar els temes, patíem de com sonarem, perquè el disc sona molt bé i tal, i després vam començar a assajar i sonava igual que el disc, però perquè érem nosaltres. Llavors, sí, no sé, el so internacional aquest crec que ve més com del gust que té cadascú.
Sí.
I que m'ha escoltat i tal, però sí, la veritat és que no, tampoc li vam donar moltes voltes.
I el Carlos com a productor, que també
sí,
al
clar,
final
clar.
És brutal, és a dir,
no? Ell es va descobrir quan tocava o com va anar això?
Bueno, ell és una mica junt, l'Adri treballa amb ell perquè és el seu enginyer de so, treballa amb ell a l'estudi, i llavors nosaltres amb tot això dels temes que teníem en català i tal, ja plantejàvem de gravar un disc, i llavors ell li va comentar al Carlos, i el Carlos, bueno, sí, i tal. I llavors després a un bolo va venir, ens va veure un dia i va dir, tio, moleu molt. Sí. Que ell, de fet, ens va dir que sonava molt a Incubus.
Sí.
Que és una cosa que ens va dir, sonava molt a Incubus, em recordeu molt, m'encanta Incubus, tal, no sé què. I l'Adri li va tornar a insistir i sí, i va dir, ah, pues sí, veniu i gravem. I brutal, o sigui, increïble. Sí.
I què tal amb el segell Microscopi?
Bé, molt bé.
Bé,
molt
sí,
bé. Ens
sí,
estan
sí.
movent molt, la veritat.
Sí, sí.
I una cosa, aquí falta un personatge, a part sí. de l'Adri.
Un personatge, exacte. Ara ho has
sí.
dit. Un personatge.
Avui n'ha vingut perquè està a la rentadora. Però sí, el Blas. Falta el Blas, està allà rentant-se perquè ja li tocava una dutxeta. Sí, sí, ens acompanya sobretot als bolos. Sobretot els bolos ens acompanya.
És una mica la mascota de la sort.
Exacte.
Està bé. O sigui, tot això ve per una broma, perquè el Segell Microscopi, quan havíem de sortir els crèdits, a mi em van posar Javi Blas. Ens va fer molta gràcia. L'Adri, el bateri, va dir, ja, l'Epi, el Blas, sabíem qui és l'Epi, no sé què. I vam dir, comprem un Blas i el portem a tots sí. els bolos. I mira, el portem com a...
I el pobre Epi.
L'Epi és pel segon disc.
Ja. Exacte, vale. Exacte.
L'Epi és pel segon disc. Espero que Barrio Sésamo no ens denunci exacte. Per drets d'imatge. O si no, anem comprant tots els de Barrio Sésamo.
Exacte. Fins que no quedi ningú.
Que ningú.
Però no sé, mira, és una broma interna que tenim.
Sí, està molt bé. Bueno, vau fer el disc, vau fer el concert presentació el dia 30 d'abril. Com va anar?
El concert de... Bueno, sí, el concert presentació... El de l'Ut de Gas, vols dir?
Sí, el de l'Ut de Gas.
L'Ut de Gas no va ser el...
Va ser abans per presentar, diguéssim, la sortida de Trencall.
Val.
I vam aprofitar i vam començar...
Va ser com un concert com de preestrena.
Exacte. Val. Oberta de gira, preestrena del disc, i el que sí que vam fer el 30 és una listening party. Ah, un espai jove que es diu La Flor de Maig,
que
els
bé.
Agraïm moltíssim perquè ens han tractat de puta mare.
Sí, està molt bé.
I res. I llavors el concert de l'Ut de Gas va ser una mica abans, març o així.
El 14, no? 14, va ser?
Sí, ens va sortir l'oportunitat i no la podíem deixar escapar.
Exacte.
Vull dir, perquè vull tocar l'Ut de Gas és com començar a lo més amunt.
Exacte.
I haig de dir que també ho vam defensar molt bé.
Sí.
Jo estic molt content en com va sortir el concert, perquè clar, al final el normal dels grups és a l'inversa, no? Potser comences a ser les més petites i vas creixent, no? Però escolta, ens va anar molt bé, perquè la sensació de poder-te sentir això, sentir-te còmode en un escenari gran, no? Amb l'equip de llums que tenen, amb l'equip de so, veure que sona tot tan bé com tu tenies projectat, o sigui, en el teu cap ho veus que està sonant allà, que el teu públic ho està gaudint. Va estar genial. Jo crec que a partir d'allà el bo és que qualsevol escenari que et fiquin ja te'l menges, és a dir, clar, tens ja, o sigui, els nervis que puguis tenir ja els has passat, no? Ja no necessites res més. La veritat és que com a experiència pel grup va ser boníssima. Jo crec que es nota molt ara, cada cop que anem fent bolos, cada cop doncs se'ns veu molt més sueltos, molt més còmodes, amb molta més experiència. Bueno, el rodatge de qualsevol banda que surt ha d'anar agafant.
I el de Mataró, que...
Va ser un desastre. Va ser un desastre, o sigui, va ser terrible, tio. Sí, o sigui, és que el Garrofarroca aquest el muntava a l'Ajuntament de Mataró, crec, i tocaven 5 grups. Nosaltres, de fet, vam entrar com els últims, així com per de refilón, no me'n recordo ara si ja teníem muntat o no.
Bueno, el que fem pels és veure que estaven organitzant això
sí.
A través d'un amic que viu a Mataró. I llavors els vam contactar doncs, per poder participar. Els vam ensenyar la música, els va agradar la música i llavors ens van invitar.
Sí.
Però sí que és cert que tota la programació era molt ajustada, perquè haver de fer cinc proves de so de cinc grups en poc temps, després s'enganxar amb un concert un darrere l'altre en poc temps per canviar entre grup i grup, era molt exigent, no? I al final doncs, va haver-hi l'imprevist de que el temps no va acompanyar, diguéssim, era dia de pluges, i al final des de l'organització
no estaven preparats.
Correcte, no es van
això.
Saber.
I ja està. I es va retrasar tot gairebé dues hores, i nosaltres que tocàvem a les 12 de la nit, doncs clar, hauríem d'haver tocat a les dues, que no haguéssim tocat perquè la policia hagués dit que foteu. A sobre teníem bolo el dia següent perquè tocàvem un concurs al Son al Mas, que sí que va anar molt bé, aquest va anar bestial, i això, i vam dir no tocarem, perquè és que primer perquè no tocarem segur, perquè per horari impossible, i després que està, o sigui, portàvem tota la tarda allà i vam ajudar amb una organització i s'ho van muntar molt malament, o sigui, i ja està, no passa res.
Sí, al final no hi havia, jo crec que no hi havia mala intenció, simplement que bueno, quan estàs muntant aquestes coses és molt complicat muntar un esdeveniment, i més a l'aire lliure.
Se'ls hi quedava gran i ja està, no passa res. I teníem bona fe, però clar, a vegades et cal professionalitat també, ja està.
La propera és a Lleida.
Sí, ara tenim una tanda guapa. Sí, ara anem a la Boat el 30 de maig, que aquest estarà molt guai, toquem amb un grup d'allà. I després, la setmana després de la de 30, sí, el de Submarino 2. Sí.
I Sant Joan Despí també és una espècie de...
Sant Joan Despí és un concert benèfic, sí, que tocarem. I després, a l'agost, ja la Mirona. I un festival Nosaltres, es diu.
Exacte.
Sí, us està molant aquesta primera etapa de concerts?
Sí, sí.
Molt, volem fer molts concerts, sí. Pel meu gust, pocs.
Bueno, ja anem acabant. Bueno, la pregunta final és, el segon disc necessita molts més desastres teus, Pablo? Però veurem un segon disc d'aquest.
Esperem que sí. No tenim encara data de res, però bueno, comencem a sumar algunes idees últimament. No sé, suposo que ja veurem si de cara l'any que ve, 2028, jo crec que serà.
Sí,
però
hem
de veure què tal.
Però ara el que volem és girar aquest molt i veure què podem fer. I després quan veiem una mica que el cicle d'aquest disc ja s'ha acabat, llavors ja...
Sí.
Bueno, que té recorregut, perquè a part que sona molt bé...
Creiem que sí.
En directe també sona... Jo vaig perdre un dels...
Bueno, això, però... estàs més que convidat al següent.
Exacte.
No, sí, aviam què tal. Ara, també creiem que som una banda que en directe mola, perquè té un directe guai. Llavors jo crec que això ens donarà molts punts també.
De fet, dieu que els directes és el que dona a viure a les bandes, més que Spotify.
Sí, bueno, hi ha moltes bandes que s'han fet una carrera sent molt bons en directe. La Ludwig Band, tot i que ara tenen aquest disc que és més comercial i sí que posa més focus en les cançons, són una banda que, o sigui, s'ha fet un nom per ser una gran banda de directe.
Sí.
I jo crec que en el nostre estil, tot el que impliqui més com so de banda, com de, no té per què ser rock, però pop o el que sigui, o sigui, te guanyes un nom i te fas un espai sent una bona banda de directe. Després les cançons sí, han de ser bones i tot, però crec que t'has de guanyar el nom així.
Doncs moltes gràcies, Xavi, moltes gràcies, Pablo, gràcies, Xavi, també. I res, gràcies per la vostra visita.
Moltes gràcies.
No, a tu, ha estat genial.
Plaer.
Moltes gràcies.
Igualment. I moltes gràcies a vosaltres per escoltar-nos, que tingueu una bona música.